La Caravana, un programa sobre rodes. Els dijous, volem ser advocats a la Caravana de Ràdio Estel.
9 minuts que passen de 4:45 de la tarda i la caravana segueix el seu recorregut i com cada dijous volem ser educats, precisament. Avui volem parlar dels nens excessivament educats. És bo que diguin a tot que sí, per exemple, pot influenciar més endavant a l'hora de relacionar-se amb el seu entorn? Respondrem aquestes preguntes amb la doctora Núria Rajadell, doctora en Ciències de l'Educació i directora del màster Criança 03 i acompanyament a les famílies en xarxa i del postgrau Altes Capacitats Intel·lectuals, Detecció, Innovació i Recerca. Doctora Núria Rajadell, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Ya no se acuerda que quería ser de mayor. Ahora es de piedra que pierde su color. Pero una piedra nunca pedrea, sola se queda quieta.
Doctora, és bo tenir fills excessivament educats? De fet, hi ha fills
dia
excessivament educats?
Cada vegada n'hi ha menys. No, però és bo, però s'ha de treballar, eh? S'ha de treballar perquè sembla que cada vegada més el menys educat, el més curt de gambals, el menys interessat per millorar el món intel·lectual, sembla que sigui el que triomfi en aquest moments a la nostra societat. Mm-hmm. Llavors, clar, tenir fills educats, fins un punt, eh? Se'ls ha de preparar bé perquè el sistema no és que sigui massa proactiu.
No és massa educat amb ells, no?
El Exacte, sistema. Sí, sí.
Jo em referia, anem a posar exemples per parlar-ne des de la consciència del que estem parlant quan diem massa educats, eh? Segur que algú s'hi ha trobat moltes vegades amb aquell nano, amb aquella nena que ens espera aguantant la porta de l'ascensor, que ens obre la porta o ens la tanca al sortir d'un edifici, que sempre diu bon dia, que sempre té un somriure, que si portem una motxilla que pesa ens l'agafa per pujar fins al nostre pis si no hi ha ascensor, etcètera, 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 etcètera. Hi ha uns quants de nens i nenes que actuen així.
I tant.
I a vegades jo he pensat, ostres, fins a quin punt es coarta un nen perquè sigui així i no tingui aquell punt de rebel·lia?
A veure, hi ha nens educats i n'hi ha hagut sempre i n'hi haurà, eh? El que passa que, clar, tot això és el context en el que es troben. I per ells no és fer un extra per ser educats, sinó que és el que per ells és normal. Uh-huh. Llavors, clar, avui en dia, que ja et deia que estem en aquest entorn que sembla que el més garrulo triomfi, entre cometes, eh? Doncs què és el que passa? Que trobes un nano que et deixa seure al tren o qualsevol cosa d'aquests exemples que has posat i sona estrany, però no hauria de sonar estrany, no? Mm. I llavors, una miqueta hauríem de retornar o facilitar que els nanos avui en dia tornessin amb aquella mena de moralitat que es havia tingut en compte. Moralitat no en sentit religiós, sinó en sentit de conviure per la vida. I en aquests moments el que més trobem moltes vegades són aquests nens que venen, sobretot de països llatinoamericans, uh-huh, que han tingut un entorn molt dur i que valoren el fet de tenir un mestre, de que algú els escolti, de que algú els acompanyi. I és trist perquè nanos que han nascut i han viscut aquí de generacions, per dir d'alguna manera, estan perdent això, no? Llavors, sembla que a partir d'altres cultures i d'altres entorns haguem de tornar a recordar allò que havíem fet abans, no?
Hi ha un exemple, doctora Rajadell, que no...
Em pots dir, Núria, tranquil.
Sí? Hi ha un exemple, Núria, que no he dit i me l'he guardat amb tota la voluntat del món, que és aquells nens excessivament educats que, per no traspassar aquesta línia d'educació, diuen a tot que sí, sempre. Sempre és bo un punt de rebel·lia en aquest sentit?
A veure, depèn també una miqueta de l'etapa evolutiva que tingui el nano. A l'època adolescent és bo que un tingui rebel·lia i que no digui ment de tot. Vull dir que és important també el contrarrestar, no? Però contrarrestar amb una base d'educació, vull dir, sense faltar respecte ni sense sobrepassar certs límits.
Perquè quina és l'edat clau en què l'educació, com a factor de comportament estem parlant, és primordial entre els infants?
A veure, l'edat clau jo diria que és abans de néixer i tot, fins i tot. Perquè, clar, en el moment que potser una parella o una persona sola o una família, digue-li com vulguis, perquè avui tenim de tot i més, doncs ja es planteja el fet de tenir un fill. Tenir un fill no és tenir un peluix i quan no t'interessa el treus, no? Sinó que comporta una mena d'esforç, però esforç volgut, i esforç que després també retorna, no? Llavors, per dir d'alguna manera, és allò que es viu, no és allò que es proposa de fora del normal, no?
Parlàvem d'aquesta excessiva educació i em preguntava a l'inici, Núria, si això pot influenciar d'alguna manera més endavant a l'hora de relacionar-se amb l'entorn, amb l'escola, amb els companys, amb els amics, amb la família.
Claríssim, claríssim, sí, claríssim. Però és aquest entorn, És el mateix que podríem dir si encetéssim un altre focus, com seria la sostenibilitat. No és que haguem ara d'aprendre a reciclar, és que hem d'aprendre a no malgastar el que toqui. Vull dir que una miqueta ja ve amb l'entorn, no? Llavors, clar, quan tu... Jo, de tot aquest currículum que em podries dir i més, jo diria que el més important és que he sigut mare de dos fills, que són una cucada, cadascú amb el seu estil, perquè un és molt bo amb una cosa i un altre amb l'altra, però...
Hi ha cucades diferents.
Se'ls ha de valorar pel que toca, i després he sigut mare, podríem dir, oficiosa de molts, molts alumnes que encara... Són pares i mares i han passat anys i se'n recorden de mi, em truquen per demanar consulta i per mi això és la millor valoració que un pot tenir, no? Llavors, clar, és el fet de un desig de voler, doncs, deixar el teu granet de sorra en aquesta vida. No pots canviar-ho tot, però sí, i tenir una coherència. Vull dir que, clar, jo no puc anar pregonant, per exemple, a la facultat, que hem de fer una avaluació contínua i hem d'anar fent i després només poso un examen a final de curs, llavors tot el que dic no serveix de res. Vull dir, el que serveix és per dir, feu tot allò contrari del que us he dit, no?
Clar.
Llavors, clar, sobretot és la coherència que té cada persona i amb allò que creu. I ser pare i ser mare, doncs és un tema important. Jo ara baixava fa un moment amb el tren i hi havia unes mestres que pensava, mare de Déu, quines mestres, perquè només el llenguatge que tenien i com parlaven pensava, ser mestre és molt més que conèixer una matèria, no? És molt més, perquè cada cosa que fas, cada mirada que tens, de quina manera parles amb un i parles amb l'altre, doncs tot això és educar.
Hi ha un debat que s'ha fet in eternis des de fa molts, molts, molts anys. Jo crec que m'ho acaba de respondre, però li pregunto igual. L'escola ensenya o educa?
A veure, tot és educació. En el moment que només parlem de que l'escola ensenyi, l'hem fumut. Perquè l'escola ensenyava unes matèries en un moment concret que aquestes matèries no les podien veure cap altre entorn. Llavors, en aquell moment, aprendre geografia, aprendre matemàtiques i tal, només ho podíem veure allà, no? Però en aquests moments l'ensenyament està molt extès per tot arreu. Llavors, l'educació va molt més enllà de l'ensenyament. Llavors, clar, en el moment que fins que no trenquem aquest entorn molt concentrat d'ensenyar, no tirarem endavant una escola, perquè tots aquests valors, tot això... S'aprèn a l'escola, també. S'aprèn a casa, però també s'aprèn a l'escola.
Ho pregunto a la inversa, Ho dic perquè ara parlàvem dels nens, de les nenes excessivament educats, si és que n'hi ha. Clar, quan uns pares estan acostumats a que el nen o la nena digui a tot que sí, s'ha d'estudiar, t'has de posar a estudiar. Sí, 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 sí. És l'hora de dinar. Sí, 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 sí. Ara no pots sortir, ja sortiràs un altre dia. D'acord, vinga, doncs vinga. Sempre hi ha un primer dia en què el nano diu que no. Com han d'actuar els pares?
És que és bàsic que digui que no. Un nen que sempre diu sí no és un nen educat, és un nen sumís. O és un nen que no té personalitat, perquè en alguna ment ha de trencar això.
Qui és on anava quan deia excessivament educat, no? I aquest punt de rebel·lia que ha d'arribar al nano.
És bàsic, perquè és una manera de créixer i de ser autònom. Uh-huh. En aquests moments... Un dels temes que a mi em preocupa també, sobretot amb els pares que tenen nanos petits, és el dir-los que sí a tot. No es pot dir que sí a tot. Hi ha límits. I aquests límits el que s'ha de ser és coherent i conseqüent amb aquests límits. Llavors, el nano, que és molt, molt, molt hàbil, sap que si comença a cridar, sigui l'edat que sigui, cada, adaptat a, la, a cada moment, no? Mm. Si comença a cridar, acabarà aconseguint allò.
Les rabietes famoses.
Exacte, en cada moment, eh? Llavors, d'alguna manera, és com una mena de, el nano ha d'aconseguir a poc la seva autonomia i ha d'aprendre que la vida no és tan senzilla, que hi ha moments que li sortiran negres les coses, hi ha moments, i tot això fa que creixi. I, per altra banda, els pares no poden dir que sí de tot, perquè no és tot. Sí, no tot és de color de rosa, no?
Per tant, s'ha de distingir entre una certa obediència a les normes per evitar certs perills i que imposen els pares i una obediència cega a unes pautes imposades pels adults? S'ha de distingir entre aquestes
dues
coses?
Sí, jo penso que sempre és la coherència. La coherència. Tu, si dius a un nano que no, en algun moment, sobretot, li has de raonar el per què. El com li afecta al nano, no el com t'afecta a tu. Imagina't uns pares que se separin, cosa que és molt freqüent avui en dia. El problema és dels pares, però al nano se'ls ha d'explicar, però amb el que li afecta amb ell, no amb el tema dels pares, amb el que li afecta amb ell. I el que no podem és enganyar. Llavors, clar, sempre que siguem coherents i conseqüents, no hem de tenir cap problema. El no per què no i no raonar el per què és una cosa. I l'altra que ser acabar-se agenollant davant d'un nano perquè té una rabieta en qualsevol moment, ja et dic que és una miqueta l'estir i la ronça entre que el nano, a poc, quan dic nano, nen i nena, que no se m'entengui malament, ho dic en general. Quan l'infant, depenent del moment, nosaltres l'hem d'educar, família o entorn, escola, el que sigui, perquè aquesta persona sigui autònoma i pugui anar per la vida amb una manera més o menys coherent. Llavors, clar, depenent del què, ho hem d'anar treballant i dir fins aquí pots i fins aquí no pots. Però no pots perquè no, com en algun moment es deia, i a veure, havíem tingut un entorn que els pares, la seva vida era treballar perquè la gent sobrevisqués i se'ls ha de respectar en aquell moment, et deien que no i prou. En aquest sentit, eren més coherents, i queda molt malament dir-ho, perquè quan deien no, era que no, no calia que fessis mandangues. Avui en dia no diuen que no, perquè pobrets, a veure si els hi ha una frustració, si no sé què, no sé quantos, i en aquest sentit hem perdut. Que hauríem d'haver guanyat, perquè en aquest sentit nosaltres com a pares o com a mestres el raonar el per què. Et dic que no perquè això, això i això. I sempre hi haurà aquest estirar i arronsa que el nano voldrà anar guanyant la seva confiança. Ara, el que no es pot fer és el que fan els pares actualment amb tot el seu bon sentit i amb tots els seus coneixements i totes les seves angoixes, però tampoc cal criticar els pares d'avui, tothom intenta fer-ho el millor que pot. El que no pot ser és que es digui ment de tot. Hi ha coses que fins a aquest punt.
Que vagi cap aquí la conversa, que m'interessa moltíssim. Perquè un dels greus problemes és que els adults mirem el món dels infants precisament des del prisma d'adult.
Exacte, exacte. I els infants, o sigui, els infants d'avui no som nosaltres quan érem infants. I aquest és el problema, perquè quan nosaltres érem infants el món era una altra cosa. I ara el que hem de fer és conèixer el món una miqueta més, per la qual hem de sortir pel carrer, estar a les portes de les escoles, estar als debats, estar per intentar tenir el màxim d'informació i de coneixement, i després, a partir d'aquí, actuar. Però el que no podem fer és de... A veure, el paper de l'adult és sempre dir ei, frena. És el que ens toca. I quan un és adult i quan un té fills, se'n recorda de lo que li deien els seus pares. El que passa que hi ha aquesta diferència que els pares abans t'ho deien sense aquesta cua de raonar el per què. Ells tenien el seu per què, però no l'havien acabat d'interioritzar com per acabar-ho d'explicar, i era no i prou. I ara tenim aquesta possibilitat, però també ho hem de treballar, perquè a vegades no ho acabem de fer el bé que podríem fer-ho.
Sí, com sigui, però els adults hem de realitzar d'alguna manera una feina d'educació emocional i comunicativa, és a dir, escoltar i tenir en compte les opinions dels nostres infants.
Home, és que les emocions són la clau de la vida.
Sí?
Home, si un està amargat, li acaba transmetent a un nano. Sigui pare, sigui mestre, sigui el que sigui. Llavors, clar, el més important és dir, mira, jo sóc així, jo m'he intentat formar i conformar amb tot el que tinc, m'haig de primer sentir bé i quan jo em senti bé podré traslladar-ho amb els altres. Ara, si jo estic amargat, si jo tinc mal humor, si jo el que no sé què em passa a la feina després no puc reconduir, tot això es trasllada. I aquest és el tema que passa en general, no?
Dit d'una altra manera, Núria, els hem d'escoltar més? Que no vol dir fer-los cas, eh?
No, no, els hem d'escoltar també, sí. Per altra banda, un altre dels temes que és important és que, ja et deia, quan un té un fill o quan un té un alumne, es dedica a aquesta professió, entre cometes, sigui de mestre, sigui de pare. I és ell que ho opta. Si un no li interessa, que no s'hi posi, perquè el repte que té és molt important, estar treballant i jugant amb persones. I així com la salut és molt important, si un metge et fa una operació i s'equivoca i acabes a l'altre barri, doncs el segon paquet important és l'educació. Llavors, és important que un, quan juga el paper de mestre o quan un juga el paper de pare, primer, que estigui convençut d'allò que vol fer. I lògicament, quan un està convençut, s'anirà intentant nodrir d'uns coneixements amb la seva realitat, no? Uh-huh. I llavors això fa que tot el tema emocional, tot el tema surti.
Per sort, s'ha començat a posar, no sé si de moda, una cosa que es diu educació emocional.
I tant.
Ha arribat tard?
Eh?
Ha arribat tard?
Ha arribat. A veure... No, fa anys que s'està fent, eh? Perquè allà a la Universitat de Barcelona hi ha el col·lectiu que lidera el Rafael Visquer, la Núria Pérez Escoda, tots aquests que són companys meus, i fa anys que s'hi està treballant amb aquest tema. Passa que no hagués hagut d'haver arribat a ser un tema específic. Vull dir, sap greu, eh? Igual que, per exemple, el tema... Hi ha un altre grup també allà a la facultat, que és el GREM, que treballa tot el tema d'educació en valors i educació moral. Llavors, són temes que han hagut de aflorar a la realitat educativa perquè s'han perdut. O sigui, no és que estiguessin perfectes abans, perquè també en pla dur tampoc calia, no? Però són temes que s'han de tornar, tot el tema dels valors, del respecte, del compartir. Llavors ens trobem que contínuament escoltem la ràdio, mirem la televisió, i tot són desgràcies i suïcidis i no sé què. Tot això ve al darrere d'una manca d'educació emocional i d'un saber estar en aquesta societat, cadascú amb el paper que li toca. I quan un és adolescent, li toca a poc anar estirant la corda per anar aconseguint la seva autonomia, i a la família també li toca a poc. Uh-huh. Jo a vegades els dic als meus alumnes, ara cada vegada menys, perquè ara ja van molt per lliures, no?, però, a veure, jo quan anava a la universitat no li deia a la meva mare si anava aquí o anava allà, tu. Sempre s'espatllava l'autobús o s'arrebentava la roda de la moto o no sé què. I tu tenies una manera de sobreviure, no? Sabies que et fumarien la bronca, però anaves a poc perquè no estaves fent res. A veure, hem passat d'un extrem a l'altre. Tampoc cal trucar cada 5 minuts a casa i dir ara estic aquí, ara estic allà, ara faig allò. Vull dir, com a família o com a mestre, confia, no? Confia.
Parlant d'un extrem a l'altre, segurament que sap tothom de qui li parlo quan els dic que, evidentment, hi ha nens que, quan aproven totes les assignatures, papa, mama, compra'm la moto, i té la moto, o té el mòbil, o té l'ordinador, o té el que vulgui el nen, que és allò a tot que sí que parlàvem abans, i en contraposició, tots també hem anat pel carrer. Mira, l'altre dia, ja t'ho dic així, Núria, perquè l'altre dia ho vam viure. L'equip del programa va anar aquí al costat a fer una gravació, a fer una entrevista, i hi havia una mare amb una nena, amb una maleta molt grossa, la maleta va caure, li va fotre una bronca a la filla, la mare a la filla, que vaig pensar, hosti, tu, calia. El mètode de càstig i recompensa funciona?
A veure, és justificar el per què. Castigar sense una explicació al darrere no té cap solta. És justificar el per què. I el fet, aquesta senyora, a lo millor, realment no volia renyar tant a la seva filla, però vés a saber què portava al darrere i això li va fer explotar amb aquella persona que era la més dèbil en aquell context, no? Uh-huh. Però per això deia que tot això una miqueta s'ha d'anar treballant.
Però t'ho preguntava en el sentit, si tot és càstig o tot és recompensa...
Ens anem a parar al segle XIX, quan es parlava del conductisme.
No estem limitant la manera de ser de la nostra criatura,
sí,
en el fons?
Sí, no és tan càstig, sinó el justificar el per què. Uh-huh. Però tenim molt clares les regles.
Uh-huh. Doctora Núria Rajadell, doctora en Ciències de l'Educació i directora del Màster Criança 03 i Acompanyament de les Famílies en Xarxa i del Postgrau Altes Capacitats Intel·lectuals, Detecció, Innovació i Recerca. M'anava fent així amb la mà, eh?
No expliquis més, perquè no... A veure...
Déu-n'hi-do, eh?
Quan una persona té una edat, ha de tenir coses, si no, malament.
Déu-n'hi-do.
Però no.
Rosa, ha estat... Ai, Rosa, uf. Núria, ha estat un plaer per amb tu aquesta tarda.
Doncs molt de gust i sempre que vulgueu ja ho sabeu.
Que vagi molt
bé. Aquí em teniu. D'acord.
Les... Aizar banderas sin calaveras y bombas de verbena. Es un niño de piedra sin miedo y sin voz y sin un corazón que se lo dejó a deber. La cigüeña que apuntan mejor que tú y que yo. Así aprenden en el jardín de la selva. Quisiera ser una máquina de coser, silenciando agujeros que hay en el jersey del peón de ajedrez, que ya no va a crecer. Ha cambiado su vida por un mes del rey. Quisiera ser una máquina de coser, silenciando agujeros que hay en el jersey. Soy cobarde, lo sé, no más puedo hacer que recordarle a la gente que en Occidente los hombres somos más niños que él. Quisiera ser una máquina de coser, silenciando agujeros que hay en el jersey del peón de ajedrez, que ya no va a crecer. Ha cambiado su vida por un mes.